El gall del monestir.
Temps ara per a la tertúlia al gall del monestir. Recuperem el to del debat amb els tertulians habituals. Esteu en antena, eh? O sigui que no cal que tapeu.
No seguim
amb
la nostra tertúlia particular. Perdó, bon dia. Perdó.
Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com ho porteu, això?
La rentrée
després d'un descans.
Sí, de les vacances que ens
heu donat. És la rentrée i l'últim dia, perquè ja no tornaré fins setembre.
Sí, no, el... que encara en tenim una.
Sí, no, però ell no.
La meva suplent.
Ah, sí, ell té suplent. Bueno, no, amb un equip preferent.
Jo sóc el
Juga la Champions, ell.
Exacte. Jo sóc el seu suplent.
I té suplent i tot. Aquí, uns quants que no tenim suplents.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs no sé si teniu la sensació que hagin canviat gaire les coses des de l'última tertúlia.
A la sala aquesta?
No, en el panorama polític.
Ah, no, en el panorama polític?
No, bàsicament no.
No,
bàsicament home, estem allà on estàvem.
Hi ha coses molt significatives, eh? El
home.
Congrés del PSOE, les eleccions franceses, la moció de censura, l'incendi de Londres, els atemptats, home, hi ha moltes coses.
Sí, bueno, per incendis el de Portugal,
eh?
Les nostres
condicions... La Neus està ja en tertúlia, però encara ni s'ha assegut,
eh? Les nostres condicions materials de vida no han canviat, però en l'entorn hi ha hagut coses... diguem-ne, molt significatives.
Sí, té
mira,
raó,
de les
raó.
Poques coses concretes i clares, la data i la pregunta.
També, també.
Bueno, això sí, concret sí, ah, clar no. Concret, concretíssim,
bueno,
clar.
Concret i clar, la pregunta
home,
és clara o no és clara? La data és clara o no és clara? Si no és clara la data?
Sí. Efectivament.
No et trobes mai bé.
Eh? No, jo no trobo bé ni malament.
Aquest esperit crític del Jordi és que no...
No, és crític.
No?
No? Si toca parlar...
Espera, un moment.
Si toca parlar del tema, en parlarem. Però...
Neus Sotomayor, bon dia. No hi ets. Ara?
Ara sí, bon dia.
Ara sí, acosta't al micro una mica més.
Sí, perquè...
Doncs molt bon dia.
La Neus no se sent ni...
Que discutim en condicions. Doncs això, dic que l'única cosa així...
Home, mira't en perspectiva, té raó el Jordi. Han passat moltes coses, amb, no sé, 3 setmanes que no hem fet tertúlia.
I algunes grosses, eh?
Hi ha algunes grosses, realment, sí. 3 setmanes, ha sigut?
Ja, bueno,
o 2?
No, un parell.
3 setmanes, ben bé, no?
Ah, sí.
La tercera ara, no sé si seria aquesta, eh?
I ara allò de Portugal.
Sí.
Ara llegia que des de l'any 2000 a Portugal s'ha cremat l'equivalent al 70% de la superfície de Catalunya.
Ostres.
Poca broma, eh?
Sí. I ahir vau veure, en un moment, a les notícies, no sé ni a quin canal, ni quines notícies, ni res, però explicaven el tipus d'incendi, i és un incendi que es va reproduint ell sol, o sigui que amb les temperatures perquè, i el no sé
sí,
què.
Sí, temperatures...
Va ser provocat, es veu, sembla ser, no, per un llamp, eh?
Un llamp, diuen.
Sí. Això diuen.
Temperatures, bosc brut,
clar, llavors,
sec...
Sí, es veu que arriba a 2.000 graus, i que ell 2.000
graus arriba la temperatura?
A 2.000 graus, deien. Sí,
això retroalimenta.
Ell sol es va encenent.
2.000 graus. I el que és tremendo és imaginar-se estar en la ratonera aquella de la carretera que es veuen a les imatges.
I el que s'havia cremat i seguia cremant, era, vaig calcular, més del doble de la superfície del municipi de Sant Cugat. Això ja el primer o el segon dia.
30 camps de futbol, deia.
No, la superfície de Sant Cugat són 4.200 hectàrees i s'havien cobrat, parlàvem ja de 8.000 i pico. El primer dia, eh? I segueix. Imagina't-ho.
I la veritat és que això espanta una mica quan veus aquests incendis i penses, bueno, amb aquestes temperatures aquí no estem lliure d'incendi ningú.
No.
I que seguim, no?, i que segueixi posant en dubte el tema de tenir en compte el canvi climàtic i d'adoptar les mesures necessàries.
Home, si aquestes...
És un problema de pressupost.
Però és un problema de pressupost, però jo ja no parlo a nivell...
Boscos nets,
jo ja no parlo a nivell micro, sinó ara sempre. Imagina't el Trump que nega... surt dels acords de París...
Aquest home no viu la realitat, viu la seva particular realitat, però no la del món mundial.
Que és molt greu, perquè el tema de què passa amb el planeta i la sostenibilitat del planeta no és un tema menor.
No, que va.
I no és un tema que puguem solucionar només amb les mesures que adoptem a Catalunya, que igual ens serviran perquè no estem en Collserola, però està bé, però que estem parlant...
Amb els boscos tenim problemes, sobretot a Catalunya, que la immensa majoria dels boscos és privat.
Sí.
I els privats avui no en treuen profit d'un bosc. No. I per tant, no inverteixen
en tenir-ho
decent, per entendre-ho. Coi sola, no sé quin percentatge, vull dir que un 40%.
Sí, sembla que és un...
Que ho gestiona el parc i tal. Bueno, suposo que aquest tema és el que està al temps de tot el coi sola, suposo. Però bueno, en teoria gestiona una part, l'altra és privat. Abans, clar, el bosc abans... Fusta, si feia fusta, perquè cony, la gent a fusta, la gent a buscar bolets, a caçar animals, fruits silvestres, tot el que vulguis, i el bosc era una font de vida, sobretot per gent amb pocs recursos, i es cuidava, tu, ara no.
El problema és que les dues coses no es fan.
L'altre dia em vaig perdre per qualsevol, pobre cony a dir, el dilluns els va passar, que el dilluns que anem a caminar tres persones, i es van fotre per un lloc que no havia indicació, escolta tu, ens vam haver un moment que semblava... No dic amazones, però ja no podíem avançar. No, perquè, clar,
és un bosc que té lianes i tot, Collserola.
Bueno, és un... Havia
de tota manera...
Havia un moment que no podíem avançar.
No, és veritat això que diu el Jordi, però el que sí també és veritat és que el que és els perímetres més propers, per exemple, nosaltres que vivim a tocar del bosc a Valldoreix, entre Valldoreix i la Floresta, són perímetres que regularment es netegen. Jo això també ho hem de posar en valor. I a més em sembla que es fa amb un conveni amb el CIRE, amb el Centre de Reinserció per la Centre d'Iniciatives per la Reinserció d'Expresidiaris o alguna cosa així, no? Te vol dir CIRE?
Sí, no,
ara no recordo les sigles,
així,
el que vol dir, però ho fan.
Sí. Però què refereix a la gent de Valldoreix?
No. No, però fins i tot, clar que és veritat que també és un camí escolar fins a l'escola de la Floresta, tot aquell perímetre fins quasi bé, bueno, a la Salut, tot el que és l'entorn, no més,
més
proper,
pròxim a les persones,
proper, però periurbà, uh-huh. Perquè ja te'n vas a una hora del que podria ser el nucli de Valldoreix, per entendre's, i parlo d'aquesta zona perquè ho veig periòdicament, perquè és un lloc on també hi vaig a caminar i a treure el gust.
No, jo crec que Collserola es neteja bastant, sí. No sé si tot el
la conversa amb Collserola és la mateixa, no? Hem tingut sort, hòstia, el dia que això es cremi... Home, Collserola està molt vigilada.
Sí.
Collserola, el dia, quan es veu una mica de fum, al cap de 5 minuts allà...
Ja veus ràpidament,
ja hi ha un avió, perquè, hòstia, ens hi juguem molt i està molt vigilada. Ara... No estem exempts no. d'un possible
incendi. Tot i que diuen que enguany sentia la
Floresta fa uns anys.
Tu i jo érem regidors quan va passar allò i vam passar el que no està escrit allà.
De quin any estem parlant? No sé, quan aquell 90, incendi...
90 i alguna cosa. No,
bueno, 90 llargs, 95...
No, llavors era regidor jo. Era l'últim mandat de l'Imeric, no?
Era l'últim abans.
Jo ja no era regidor.
Jo sí, ho recordo com un...
Bastant abans.
No, l'últim mandat de l'any. 95 o 99.
95-99, devia ser 97 o per allà. Era l'últim mandat de l'any. Jo no estava de l'any.
No, va ser... L'últim mandat de l'any. Perquè
és clar... És que fa 20 anys ja.
Sí, sembla que fa 4 dies i no.
Fa 20 anys, eh?
Semblem avis aquí parlant ara ja.
És que ara quan arriba als 40 ja...
No, però és veritat que... que volia dir. Sentia avui, o ahir, avui, em sembla, una responsable, em sembla que era la directora general de temes mediambientals, que deia que, de moment, tot i que s'està a sobre dels temes, a Catalunya tenim sort de les pluges del mes de maig. Sí. Veu que vivim en aquests moments encara de renda d'això.
Sí, perquè la setmana passada vaig fer els entorns que vaig anar... El bosc feia goig,
es veu fanós.
Jo vaig anar aquest cap de setmana, que passa que vaig anar per la Rierada, que és la zona més humida, realment hi ha aigua.
Hi ha aigua, encara vivim d'això, deia, no? Que de moment, malgrat les calors d'aquests dies...
A totes més, encara no... Avui o demà, no? Comença amb l'estiu?
Clar, és que portem un...
Demà.
Fa tres, dues setmanes que sap que estirà el mes d'agost, però és que l'estiu comença demà.
Estem fora d'allò. Ahir
vaig fixar que...
Aquí hi ha gent que quedaria més tard.
La data dels incendis, 1994.
Òstima!
Veus com era abans?
La Floresta i les Planes, també.
Sí, sí, el segon mandat, al final el segon mandat...
Ah, doncs així era el penúltim mandat de Joan Emeric.
El segon, i jo era regidor encara, sí, sí.
11 d'agost, clar.
Sí, sí, que era l'agost segur, ho hauria situat més endavant.
Doncs mira, ens hem equivocat, 23 anys.
Doncs ahir em vaig fixar en el reportatge que sortia de l'aniversari de l'Hipercor.
Sí.
Que la gent anava en jerseis. I era, ahir feia 30 anys, no? Sí, sí, però pues la gent anava amb jerseis.
Ahir? Ahir anaven amb jersei?
No, les imatges de fa 30 anys.
Amb les imatges d'ahir fa 30 anys.
A veure, a mitjans de juny i tal...
Encara el jerseiet, sí, sí.
A veure, depèn de l'hora que sigui...
Saludem el Toni Ramon, perquè tothom...
Bon dia.
Molt bon dia.
Queda saludat.
Queda saludat i incorporat a la tertúlia. Res, estàvem fent un preàmbul, perquè entrar en matèria, com qui diu, hem entrat ben poca cosa, hem començat a parlar de...
Que no, sembla poca matèria, l'incendi de Portugal.
Bueno, hem cremat fusta, hem parlat dels incendis del bosc, eh? Però ja que, estaves parlant de Collserola, perquè
no... Hi va haver ple, hi va haver ple. Sí,
avui podríem recordar que és el dia...
Mundial de què?
Dels refugiats.
Hòstima, bueno, cada dia és el dia mundial d'algú, eh?
Però avui és el dia dels refugiats que...
Jo em vaig assabentar l'altre dia que havia nascut el dia mundial del medi ambient. No està malament.
Tu?
Abans que ho fos.
Fa poc que ha sigut el teu aniversari, doncs.
Fa poc.
Ai, no ens ho havies dit.
Resto, ja hem fet els 40.
Si us sembla, parlem després del tema dels refugiats i abordem el tema de Torre Negra, que va ser...
Que no en parlem mai.
Torre Negra, no, em sembla que va ser un dels últims temes que vam abordar l'última tertúlia abans del cicle d'entrevistes. El Jordi deia, tampoc no hi ha tanta novetat, perquè, de fet, continua sent un tema de procediments. Bé, el cas és que el ple ha donat llum verda un altre cop a l'aprovació de la modificació del Pla General Metropolità de Torre Negra, amb l'objectiu d'aconseguir de forma definitiva la urbanització de l'espai, evitar la urbanització de l'espai i aconseguir la qualificació de sòl no urbanitzable ordinari. De fet, diria que en contra es va mostrar el Ciutadans i el Partit Popular es va abstenir. Però, de fet, no, l'argument, si vols, el busquem ara mateix, però... El Jordi manifestava, bueno, és que estem amb lo de sempre, però clar, sí, això és una estira i arronsa entre dues postures, dues posicions que són totalment...
Dues posicions, uns interessos, una nova aprovació inicial, perquè al final no deixa de ser una aprovació inicial de modificació del PGM, de nou. I després que, bueno, el Jordi, jo i jo crec que tots els que estem aquí ho hem anat reclamant altres vegades, no ens poden deixar sols una mica, com aquella població dels gals en Astèrix i Obèlix, o sigui, aquí o intervé la Diputació, o intervé l'àrea metropolitana, o intervé la Generalitat, o difícilment ens en sortirem. O sigui, aquí ha d'haver-hi un acord polític, no només a Sant Cugat, o sigui, ha d'haver-hi un acord polític a nivell de Parlament de Catalunya, un compromís de govern de Catalunya, i després àrea metropolitana i Diputació, doncs, per l'afectació en el territori, no? Si no, difícilment ens en sortirem anar fent modificacions, perquè, evidentment, els qui són no són petits propietaris i prou, sinó que a darrere hi ha Núñez i Navarro, i per tant, aquest personatge, diguéssim, o aquesta empresa, no la frenarem només amb acords polítics i amb un procediment habitual. Aquí ha d'haver-hi, doncs, un posicionament molt, molt, molt potent de país, i si calgués a la llarga, jo crec que no, perquè no hem de premiar les expectatives de construcció, però si a la llarga calgués algun tipus d'indemnització, aquí sí que crec que el govern de Catalunya, Diputació i Àrea Metropolitana, com deia, hauria d'intervenir.
De fet, en aquest nou document el que es recull és això, la necessitat d'anar tots a una i que no sigui una qüestió únicament de
local.
Sí.
Jo m'imagino que amb l'extensió de... No hi era el ple, aquest vici el vaig perdre quan vaig deixar de ser regidor. Jo suposo que la postura de Ciutadans deu haver diversos factors. Un, que ells, tot això que sona propietat privada, doncs tenen una... principal, una especial inclinació, el qual no estic en contra de que ens carreguem tota la propietat privada, però ells tenen una especial inclinació a l'hora de avantposar-ho a l'interès públic, i després suposo que des d'un punt de vista sentimental, com que no han viscut el tema de fa anys, potser no s'hi senten tan implicats. És una
jo precisament volia fer incidència amb això que diu el Jordi, sí, perquè això canvia...
Que no he acabat encara.
Perdona.
No,
perquè això canvia les dinàmiques, en tot cas faig només un parèntesi i després continues, les dinàmiques que hi ha hagut fins ara, perquè fins ara eren temes que anaven per unanimitat, I això m'ha sorprès quan la Carme ha dit que s'havien abstingut el PP i els Ciudadanos havien votat en contra, això canvia, trenca aquesta unanimitat que jo crec que com a ciutat era molt bona, perquè era un tema que una es tirava per aquí, l'altra per allà, però s'arribava a un consens bastant important. Per tant...
Bueno, però el que passa és que, a veure, tots sabem que no fa gaire es va produir una ronda de reunions dels propietaris, els mitjans i els propietaris amb els partits, on es va poder fer un intercanvi d'impressions, i bueno, sí, aquí hi ha sensibilitats diferents, hi ha qui és més procliu a sentir-se pressionat i a pensar que aquest és l'element central per sobre altres consideracions, i Ciutadans ho està en aquesta òrbita. De totes maneres, com diu el Toni, hi ha diverses coses. Una és, no podem seguir tota la vida així, ja ho sé que els càlculs que hi han fet, per una part el Núñez Navarro no li ve de 100.000 euros, i mentre visqui i pugui donar instruccions al seu advocat, que li deu anar de conya això de portar la teva col·lega perquè deu cobrar les seves comissions, li anirà fotent recursos. I per altra banda, doncs, l'Ajuntament, els diferents equips de govern, ja tenen fet els càlculs, de dir, bueno, això ens costa tants calés a l'any, quin dia passa any empeny i tal, però clar, algun dia això li hem de donar una solució definitiva, perquè si no vaig mal entès, que és molt difícil estar al corrent, és molt difícil. El tema de fons, encara que sembla que hi ha lectures diferents, encara no s'ha definit. Ens hem mogut sempre amb qüestions de forma. I ara m'aprova un altre pau, i ara no sé què, i ara hi torno a aprovar, que és el que van aprovar ahir. Però clar, arribarà un moment que s'ha de dir, escolti, tanquem el tema, hi hagi no reconeguts uns drets adquirits, hi haurà d'haver indemnització pel mig, això no estic convençut, i clar, si això és un tema d'interès metropolità i nacional, ha d'intervenir la Generalitat i la Diputació.
No,
com diu el Toni, no es poden deixar sols, no es poden deixar aquí sols amb un tema d'aquesta envergadura, no? Si és el pulmó de Barcelona, és el pulmó de l'àrea metropolitana, escolta, què passa aquí amb tants gestos i tants, que em poseu nerviós?
No, Jordi, a veure, jo t'ho explico. No, és que jo estic parlant amb el tècnic perquè estem intentant localitzar el tall de veu de la regidora de Ciutadans per aclarir, per no fer males interpretacions i escoltar exactament quines són les seves paraules. Però vosaltres sembla mentida, si sou gent de ràdio i esteu acostumats, no us espanteu.
Ja he dit el que havia dit.
Tenim el tall de veu de la Núria Fernández Jordán. Aquestas son las seves declaraciones al respecto del tema.
Porque después de que se haya dado una colección de sentencias en contra de la regulación hecha por el Ayuntamiento y la de la Generalitat también en el ámbito del parque forestal, etcétera, y negar una y mil veces que los dueños de los terrenos no pueden ser indemnizados por daños causados por la Administración, desde Ciudadanos seguimos diciendo que se equivocan. Hay una opción y existe.
Hi ha una opció, però tampoc no es diu quina opció.
A veure, los daños causados por la administración. Sí. A veure, aquests senyors compren uns terrenys o hereden uns terrenys o són propietaris d'uns terrenys urbanitzables no programats.
No programats.
És que, a veure, això ho hem de tenir clar, d'on partim. Per tant, comprem...
Aquí s'origina el contenciós. Quin significat econòmic té aquest...
Comprem a 4 duros els terrenys a uns pagesos perquè són urbanitzables no programats, pretenem urbanitzar-los i automàticament pretenem una indemnització multimilionària per uns terrenys que hem comprat a 4 duros. Em sembla escandalosa les declaracions de Ciutadans.
Com deia el Jordi,
daños causados, primer s'ha de demostrar i aquí està el sondatge. Segon, probablement...
És que no són daños causados.
Probablement la solució... Bueno, això és el que ha de dir la sentència. Si hi havia unes expectatives... Home, la sentència ha de dir si hi havia unes expectatives generades que mereixen una indemnització, que és el que s'està debatent. Els propietaris pensen que sí, però s'ha d'allò. Segon, jo estic segur que al final hi haurà d'haver una conversió econòmica.
Qui les ha generat, aquestes expectatives, no?
Senyora, el que no diu aquesta senyora és, i com ho pagarem això? Ai, què pagar?
No, el que denota aquesta intervenció és un desconeixement molt gran de...
Com ho pagarem?
És el que tu deies abans.
Denota un desconeixement.
Em sembla, no?, que en alguns regidors hi ha un desconeixement de tota la trajectòria, de tota la història de Torre Negra.
Acaben d'aterrar, però no només és que pots acabar d'aterrar l'Ajuntament, que seria una cosa molt normal, no?, però és que acabes d'aterrar, com qui diu, a llegir, a estar al cas i a mirar què passa a la ciutat on has aterrat a l'Ajuntament, que això sí que és greu.
Escolta, hi ha una cosa que pot semblar molt simple, però que és important. Si tu coneixis la zona, hagués anat 25 vegades a Sant Medí, fes la marxa de regularitat als teus fills, hagués passat per allà, sabries que estan parlant, tindries una relació afectiva amb el territori i sabries la importància de salvar-lo per Sant Cugat, independentment de quina sigui la solució concreta. Jo crec que aquesta sensibilitat senzillament no la tenen.
No la tenen. Això, exactament això, més
ben expressat. És la ideologia que hi ha darrere de Ciutadans.
També. El tema ideològic segur que prima, però prima sobretot el desconeixement, perquè ideològic segurament també li prima al PP. També.
Bueno, que es van abstenir, eh?
Sí, però fins ara
el PP es va abstenir i anem a escoltar.
Perquè també hi ha un canvi aquí.
Sí, però per què també s'absté? Perquè si veu que Ciudadanos, que li trepitja els talons, vota en contra...
Escoltem el portaveu del Partit Popular, l'Álvaro Benejam, a veure què diu.
Lo que hace es chutar el problema para adelante cada cierto tiempo. Si no recuerdo mal, pues al principio de este mandato, cuando el señor Calvet entró como concejal de urbanismo, hizo una referencia a las sentencias, a los procedimientos judiciales que había sobre este tema y dijo que se ganaban prácticamente todas las sentencias. Lo cual no es cierto.
Això és una mica un resum del que comentava abans el Jordi, no?
És que no sé.
Bueno,
és que quan no sé
qui sentència...
Ha fet un relat dels fets que dius, bueno, més o menys.
No hi ha un posicionament.
Però el que digui, està tot molt complicat, no?
Sí, sí, és un vaya-vaya des de luego, no?
No, home, ho hauríem de sentir tot.
Sí, però vaja, si això és lo essencial del que va dir, doncs no...
Jo crec que... Acaba,
Àngels. No, bueno, simplement fer notar que hi ha un canvi de posicionament i que jo crec que la unitat en aquest tema era bona, és bona, i que si se'n desmarquen només deu ser per desconeixement i per treure un rèdit polític.
A veure, jo crec que amb qüestions com aquestes molt complexes, on hi ha enemics de la preservació del medi ambient importants, com seria una gran constructora com Núñez de Navarro, no pots anar amb mitges tintes, a mi que em perdonin PP i Ciutadans. O sigui, al final és, tenen vostès la voluntat de protegir Torrenegre, sí o no?
Sí, és
i després haurem de buscar
ja
les solucions,
com.
Després haurem d'anar a trucar insistivament a les portes de la Generalitat, ja ho hem dit abans.
Que no és nou això, que no és
al final,
a fer ara.
Aquestes mitges tintes, no ens enganyem, són uns posicionaments ideològics de nul·la sensibilitat cap al medi ambient. Estic d'acord amb vosaltres, desconeixement de la ciutat,
total,
de la història de la ciutat i del territori natural de la ciutat, evident, però no ens enganyem, aquí darrere hi ha ideologia d'afavorir el totxo, la construcció i els grans propietaris.
No, el PP no ha dit, a cap moment Ciutadans que estigui a favor que s'edifiqui, jo no ho interpreto així. El que diu és que s'apague, i el que hi ha amb els altres diu, bueno, s'ha de conservar. El que s'apague, discutim-ho. En tot cas, s'haurà de fer una transacció entre les parts en funció del marc jurídic definitiu que s'acabi definint. Però en tot cas, que es negociï, que se'n parli. No que se pague.
Hi ha antecedents,
que se pague.
Hi ha antecedents, com dèiem, que no ajuden. Hi ha antecedents que no ajuden a dir que l'expectativa a construir no s'ha d'indemnitzar, perquè podríem anar a Can Busquets, Can Montmany, etc. Per tant, és cert que hi ha antecedents que no ajuden. Però jo crec que aquí han d'haver-hi posicionaments polítics molt clars cap al sí o cap al no, i al final una indemnització, depèn del valor que es puguin plantejar, jo la trobaria indecent en el sentit de la preservació del medi ambient. Al final hi ha un ajuntament, una amplíssima majoria d'aquest ajuntament, que des de sempre
ara era
majoria ha volgut protegir
total
aquesta zona, doncs escolta, al final la voluntat democràtica d'un territori hauria de prevaldre per un dret, torno a dir, d'un urbanitzable no programat. O sigui que
sí,
allò no era programat.
Sí,
per tant,
tu has dit molt abans, ens hem fotut una faixa al roc. Faixa. Un roc a la faixa.
Una pedra a la teulada,
Quan Can Busquets? Aquí ens vam fotre un roc a la faixa a Can Busquets, perquè era la mateixa situació i va haver compensació, no? Sí. Mal precedent, perquè... perquè ell no tenia tanta necessitat de conservar-se com Torrenegre.
I aquí no parlarem de les votacions de Can Busquets, eh?
L'únic que... Can Busquets també, al final es va fer unes edificacions, o es va permetre unes edificacions pels fills de la casa, i després es va fer una compensació amb habitatge, no construint a Can Busquets.
Sí, bueno, però es va fer una...
Però es va compensar...
Sí, no, jo no dic que no s'hagi fet una
urbanització. Però es va compensar l'edificació en un altre lloc de Vallorex.
Exacte.
Us sembla que canviem de tema?
Sí, però abans de canviar de tema, una cosa que m'ha sorprès, jo també com el Jordi, des que vaig deixar de ser regidora no he tornat gaire bé, a no ser que hagi sigut un ple d'aquells que t'hi porta, que hi has d'anar per algun motiu, aniversari o de més, no acostumo a anar-hi, no? M'ha sorprès que tant Ciudadanos com el PP fan les seves intervencions en castellà.
Jo vaig anar a algun ple per alguna roda d'aquesta.
M'ha sorprès moltíssim, perquè, a veure, el Parlament és més normal, perquè escenifiquen i fins i tot quan les càmeres punxen, doncs llavors passen al castellà, si no, igual parlen en català, bueno, fan aquest joc estrany. Però en un ajuntament, en un plenari d'un ajuntament, també és per... Vull dir, és
militància.
A veure,
exacte. Els tres, no n'hi ha algun que parla en català?
No ho sé, però els dos que han intervingut...
Jo les poques vegades que he anat al ple per algun tema així que... Perquè tampoc acostumo a anar des de
que
no,
però
em va sobtar també això, que parlés en castellà. No sé si eren tots o... però parla en castellà.
Però... bueno, era per fer-ho notar,
era una curiositat.
Perquè és una cosa, si més no, com que això sí que difereix de l'època, segurament, on que tots nosaltres érem regidors, perquè això no passava,
En el Parlament ho deus viure, però les obsessions de Ciutadans entorn de la llengua són ferotges.
Són
les iniciatives legislatives que presenten o les crítiques que presenten. Gairebé totes van per la mateixa línia.
De cultura i les pateixo. Es
va presentar una moció
dels senyals de trànsit.
El PP i els Ciutadans. Que traduïssin les senyals de trànsit.
Toni, d'acord, no és que em sorprengui.
Entrem en un altre debat, us esteu adonant que entrem en un altre debat.
O el desconeixement, no, però el desconeixement que dèiem abans, no, del que pot ser la preservació de la Torre Negra o d'històrics polítics de la ciutat, també s'entenen amb com neix Ciutadans.
Neix per
dos motius. Primer, perquè aprofitem un forat que està deixant el Partit Popular i després l'anticatalanisme. Per tant, molta gent ha arribat a la política
a través d'això, està claríssim,
a la contra de...
M'ha sorprès que això s'hagi també traduït als ajuntaments, perquè, com et deia, el Parlament passa sovint, però passa perquè hi ha molts mitjans de comunicació, molts venen, tant de Ciutadans com del PP, només per aprofitar l'estona de plató, per entendre's, després a l'hora de fer feina no els veus pas, però amb un ple d'un ajuntament sí que m'ha sorprès sentir que les dues intervencions han sigut en castellà.
Sempre hi ha hagut algú que ha parlat en castellà, perquè és castellà no parlant, jo el parlava com el Carrasco i altre, el Basque en aquest cas, a part que és un cas com aquest, si suma el fet de la militància aquí, si sumen dues
coses. I a més era puntual, m'estàs parlant del...
Carrasco parlava sense el castellà perquè era el seu idioma habitual.
No et creguis.
El pare.
El pare, jo no vaig coincidir amb el pare, però amb el fill parlava.
De totes maneres, com deia el Toni, Ciutadanos va néixer precisament on crec que la seva primera campanya, o almenys la més notòria, era contra el bilingüisme a les escoles.
Aquesta va ser la seva raó de ser.
Doncs mira, parlant d'escoles, anem a parlar de...
Brevíssim, només amb això que deies del Parlament de Catalunya...
Avui esteu guerrillers, avui,
perdó. Només un exemple. O sigui, l'anticatalanisme és tal que, per exemple, quan Núñez Feijó fa declaracions, a vegades doncs, perquè han hagut incendis a Galícia, o quan va haver-hi l'accident del tren a Santiago de Compostela, les declaracions que va fer Núñez Feijó, evidentment conscient que aquelles declaracions eren per tot l'Estat, van ser en gallec. Això és impensable, que Ciutadans o el PP a Catalunya facin unes declaracions per tot l'Estat en català. O sigui, els hi rebentaria el cap. O sigui, és impossible que puguin assumir la llengua pròpia de Catalunya com una llengua normal i que, evidentment, les altres televisions de l'Estat doncs ja subtitularan. No? Això és impensable. En canvi, a altres territoris, com en aquest cas de Galícia, no hi ha de fer Huff en gallec i aquí no passa res. No? L'anticatalanisme és una cosa...
És la seva raó de ser, és el que els fa viure.
Una malaltia que els té en constant histerisme.
Doncs ja que parlàvem d'escoles i relacionant-ho amb el ple d'ahir, suposo que sabeu que ahir també es va aprovar i es va decidir avançar els diners per la construcció de l'edifici definitiu de l'escola la Mirada. Hi va haver una concentració
important. La Mirada, quina escola és aquesta?
Una nova escola que s'ha de construir a
Volpellera. Ah, vale.
Bueno, s'ha de fer a Volpelleres.
Ara se'n va reconstruir al costat d'Olivera i serà l'escola que anirà al costat de Leonardo da Vinci.
Correcte, de l'Institut.
La dotzena escola.
Doncs s'ha decidit avançar els diners, diguem que d'una partida que corresponia a un altre objectiu, que era la sala polivalent. motiu pel qual l'oposició ha criticat aquesta decisió, però...
Que raro que la sala polivalent torni a quedar
en segon
a la
pla.
Cua.
La sala polivalent ja. És la famosa sala de concerts?
Sí, diguéssim.
Sí. S'havia dit sala B, bueno, el,
sí.
Que va entre,
de tot.
El que va entre el Teatre Auditori i l'Arboretum, que aquí també hi ha un debat per part dels veïns que
de fet és
es carregarien un tros d'Arboretum, però bueno...
És una reclamació que ahir es va fer, doncs, podríem dir que més... més insistent, amb una manifestació, la presència del voltant d'unes 200 persones ahir a l'Ajuntament, a l'hora del ple, pares i mares de les escoles principalment afectades per als cursos bolets, aquesta tercera línia que s'ha decidit a aplicar.
El
turó de Can Mates... Perdona, els cursos bolets que s'aplicaran a partir del curs vinent al turó de Can Mates i a Collserola, el que implica és tenir tres línies a P3, amb la qual cosa doncs tot això dificulta...
Això els afecta molt, perquè no els dupliquen, o sigui, els hi posen un... Fins ara, si són dues línies, tenen el mestre titular de cada línia, no? I després tenen un de reforç. Llavors, quan els hi posen, quan, si tenen tres... els hi posen evidentment un altre mestre, però aquests mestres, aquests professors de reforç que tenen, amb els que fan grups flexibles,
no,
això no tenen, no el dupliquen, i llavors es queden, clar, amb recursos minvats, perquè han de repartir per tres el que normalment és per dos, i això, clar, i això els hi passa a aquest curs bolet, ja puja sempre, o sigui, ja des de...
No, però entenc, o sigui, no ho entenc malament, que aquest curs bolet és la futura, són l'embrió de la futura escola La Mirada.
No, és una classe,
és una
classe més de 25 nens i nenes que aniran al turó de Can Mates i a Collserola.
Al final el que demostra és que Sant Cugat necessita dues línies més, per tant, la tretzena escola.
Val.
De totes maneres, ja sé que hi ha hagut retallades pel mig, però bueno, aquí tenim mala peça al taler, perquè és incomprensible, i és un tema que no segueixo a prop, perquè jo tinc fills, no tinc nets, però bueno, te n'assabentes. És incomprensible que des del 2008, en el pla d'equipaments, obro parèntesis, que em fa reflexionar quin sentit té probable plans, però tanco parèntesis, que des del 2008 hi haguessin tres escoles previstes, la 12a, la 13a, la 14a, que no s'hagi fet cap ni una. No. Aquí hem pifiat l'Ajuntament, equip de govern, oposició, Generalitat i comunitat educativa, perquè com pot ser que passin 9 anys i de les tres escoles previstes, que se suposa que algú va arribar a la conclusió que es necessités, només en fes una en forma de barracons? És una cosa que em sembla increïble. Ara venen els problemes.
Perquè també va haver-hi un canvi de criteri, perquè va semblar que amb la crisi baixava la natalitat i llavors algú es devia il·luminar i devia dir ja no fan falta.
Sí, però de 3 a 0? Clar, de 3 a 0?
Sí, però la natalitat, a veure, quan els nens arriben a P3, doncs és l'any que fan 3 anys.
Sí, sí.
Vull dir que tens 3 anys que pots detectar si hi ha una pujada o baixada.
El fet és que no s'ha fet i ara ens trobem amb dos cursos bolets, que això és fatal, perquè és aquestes escoles tindran aquest bolet durant tota la trajectòria fins a 6,
es convertiran en escoles de 3 línies?
No, només un curs.
Només un curs. L'any que ve a P4...
Comencen
a P3.
Dos cursos bolets, els barracons...
És afegir una classe.
A l'escola dels meus nens passa això amb el P3 d'aquest any. També hi ha un bolet i aquest bolet ja és per sempre, però només en aquest curs.
En aquell curs.
El problema és el que deia la Neus, o sigui, al final... l'espai físic, home, les escoles estan tan pensades per dues línies...
I tan justes.
Exacte, que al final els pocs espais que queden són ben bé espais necessaris, doncs en el cas del Collserola, doncs l'espai d'art, la biblioteca, la sala d'informàtica, o sigui, espais que realment ara hem de veure com i a on s'ubiquen, no? Però físicament és, mira, al final et pots apretar. La mare dels ous està en els recursos, i això és la negociació que les AMPAs les dues direccions de les escoles hauran d'assumir. La meva filla va al Collserola, no parlo amb representació del Collserola perquè no m'hi sento, però sí que la meva opinió personal és aquesta, de dir, no és tant l'espai físic, que també, sinó els recursos. O sigui, el problema dels especialistes. Aquests reforç, el TEI que reforça P3, sí. El profe d'anglès, el profe... tots
això deu formar part de la negociació que l'Ajuntament haurà de tenir,
però, clar,
amb la Generalitat.
És allò d'entrada no. Aquest és el problema, aquest d'entrada no. I ara
perquè no és només a Sant Cugat,
la batalla.
És a tota Catalunya. Això passa. A Barcelona, cursos bolets n'hi ha. No sé si en altres municipis, suposo que sí. Però, i això... funciona així, els hi donen només el tutor de més, i tot l'altre l'han de compartir. El que vol dir que els nens d'aquell curs, que són tres en comptes de dos, tota la seva vida tindran aquesta, manca de recursos.
I després, a veure, passen coses com que algú li podrien semblar menors, però al final, quan es fan activitats com, per exemple, l'apadrinament lector, no? Que els nens de 5è, 6è,
no hi ha,
agafen
suficients.
Els nens de primer, clar, els nens de 6è, el dia que aquest bolet arribi a primer, no tindrem prou nens de 6è per fer l'apadrinament lector dels nens de primer. Bueno, és un projecte important per l'escola, que a veure com el solucionem. Les sortides, fins ara, dues línies és un autobús, tres línies són dos autobusos, per tant, hi haurà tot un encariment de l'activitat. I ja et dic, el problema...
Sí, el dia a dia es notarà.
El problema és que...
El menjador està...
Deixeu-me ser maliciós. Sí. La privada, la concertada, frotant-se les mans.
Sí. Sí, sí.
Quina mala llei que tinc.
No, no.
Bueno, no, la privada i la concertada, on està fent el que han de fer? Vull dir que això...
Quines, home, quines escoles beneficien quan es deteriora la pública?
Clar, per això portem anys,
és que per això ens salvem a Sant Cugat.
Jo diria que parlar de deteriorament de la pública a Sant Cugat no seria el cas.
No, parlem en general.
Ja.
Això no és
però
un,
per això se salva a Sant Cugat, perquè no és un... la gent tira de privada. I
no és l'Ajuntament qui no dota de recursos,
sí, sí.
En aquest
si tots
cas.
Aquests nens i nenes ara, de cop, no, fessin sol·licitud de la pública, el problema seria gros.
Bueno, hauria de tindre 5 al menjador de casa.
No, en tot cas, el drama, per mi, és els recursos. O sigui, torno a dir, l'espai, mira...
Se'n fa de més i de menys.
Pot fer més i de menys, però els recursos, o sigui, els especialistes...
De, és Catalunya és la comunitat autònoma que dedica menys al PIB a ensenyament.
Són fa les
comptades, no? Ja està, punto pelota. És un problema de pressupost, de diners, de recursos públics. Mm. No hi ha volta de full.
Dediquem els últims minuts a temes que ja han sortit al començament, quan analitzàvem si hi havia hagut massa canvis. No te'n recordes? Mira, us proposo els dos. El congrés del PSOE, interpretacions sota el vostre particular punt de vista, i legislatives franceses. Per on voleu començar?
Jo les legislatives franceses, i acabaria per això perquè no tira més temps.
Vinga.
Home, a mi la legislatura francesa em sembla molt preocupant, molt, perquè és un símptoma preocupant, que s'abstingui. El 53%, ara parlo de molt, sí. El 53% de la població, ara llegia una enquesta, que ja han fet enquesta de per què s'abstingui la gent. La major part de gent que s'estén, després ja que no coneixia, és perquè no considero que votar tingui un efecte en la meva vida privada. Per tant...
És increïble, això.
No, de desconfiança de la política, i que la gent és conscient que els grans centres de poder que decideixen la quotidianitat de la gent no estan a les institucions. Primer tema. Després, coses específiques de França. Segon, ja, és molt greu que un moviment polític que no arriba a ser un partit amb un 16 o un 17% dels vots dels ciutadans tingui aquesta majoria tan acaparadora. L'altre 83% que faran? Se sentiran o no se sentiran representats? Quins recursos els queda al carrer? Clar, ja sé que això té que veure amb el sistema majoritari, però és brutal, no?
És brutal, perquè...
Que el 16% dels vots dels ciutadans tinguis, no sé, el 70% dels diputats.
Si fos...
A més, sense, si fos un partit, directe... sense un partit darrere. Això sí que és populisme.
Però
un
líder que
connecta directament amb els ciutadans...
Si fos una persona o un vot, no tindria
com
majoria.
Com el referent de totes les dretes, ara, a Europa. Perdona.
Que si fos per una persona...
De totes les dretes o del centre?
No tindria majoria.
Tothom que Macron, ara, va, centre-dreta, vale.
Diguéssim. Ho acceptem com a animal de companyia,
sí,
no?
Perdona, que té unes propostes ultraliberals que el situen no a la dreta. A la dreta. Amb tot el tema econòmic i laboral, sí. Ojo, que no els
bueno,
hi passa res. Perdona.
No, deia això que deies tu de les majories. L'altre dia llegia un article que parlava precisament d'això, diumenge crec, i feia l'extrapolació de què passaria si el vot fos una persona un vot, normal, així, que no ho fem mai.
Com si fossin unes presidencials.
Doncs no tindria majoria.
No tindríem... Si fos proporcional el sistema.
Sí,
tindria 170 diputats.
El que passa que la pregunta també seria...
Home, 16% del vot, com clar,
la pregunta seria com hem arribat fins aquí. Per què hem arribat fins aquí amb un partit socialista
no
ens dona temps d'anàlisi, però clar, per què passen aquestes coses així puntuals, no? Que de cop i volta...
Però sembla que sigui un problema endèmic de la política actual, ja no només aquí, a casa nostra.
No.
Vull dir que és que ho estem veient a Europa, en les últimes convocatòries electorals.
Els resultats o les formes concretes són diferents perquè cada país és diferent. Ara, el símptoma de fons és el mateix. una discrepància pregona o profunda de la gent respecte a la política i de la seva capacitat per resoldre els seus problemes. I a partir d'aquí cadascú s'agafa on pot, on vol o on considera convenient. Però el símptoma de fons jo crec que és aquest. No sé, ja sé que és molt genèric, però...
Sí, sí, un fracàs dels que han estat governant fins ara, perquè en el cas francès, com pot ser que el partit que ha governat fins ara hagi passat a ser gairebé una força residual?
No, bueno, però això també...
Sí, i un partit que no és qualsevol partit, que és el també, Partit Socialista...
Però això ha passat a Grècia, ha passat a Itàlia.
D'acord, no sí, sí, per això dic que l'anàlisi també és aquest, de dir, sí, sí. Tan
perquè
malament
les esquerres, fet... les esquerres oficials han abandonat l'esquerra fa molts anys.
Segurament,
i mentre
ja d'això, també.
Eren èpoques de bonança, no passava res.
No se n'adonaven ningú.
Perquè al final, mira, tot acabava havent-hi una mica per tothom. El problema és quan hem hagut de tancar l'aixeta,
sí, però,
que només l'hem tancat un costat.
Però, Toni, pensa que els polítics mai...
No me n'alegro, que s'ensorrin.
Els polítics mai, mai treballen amb un, dintre una ampolla en un buit. Són un reflex també de la societat.
També.
Les esquerres s'han dretanitzat, les dretes s'han dretanitzat més. Bueno, perquè la societat europea s'ha acomodat. S'ha acomodat.
Per això dic, en èpoques
de bonança ens hem pogut permetre aquest lloc. Aquí més tontos i arrelojes, em perdó. És la frase que ja m'acudeixo. En más tontos de relojes de madera i funcionen. No, perquè és veritat que tots plegats ens hem dedicat a pensar que això era un mòbil i que duraria,
sí,
i que duraria mil anys.
Sí, sí.
Que no, seria no hem posat fre, no hem legislat, no...
No hem estat prou exigents. No hem estat prou exigents.
I ens hem deixat prendre el pèl pel... dit com a titular demagògic pel Capital. I,
sí, és sí, sí, no, és que és així.
Molt bé, senyors.
Sí, ja està, sudeu fora, ja.
Sí, ens queda mig minutet, no sé si Neus,
no,
sobre el Congrés Socialista.
No, i el dels refugiats.
Els refugiats, va.
La setmana que ve.
Bueno, ja està, ja només era això,
no.
Que avui era el dia dels refugiats i que és un tema prou important.
I que és important i una assignatura pendent
molt,
que...
Molt
important.
Sí, no hi ha manera, no hi ha manera que l'aprovem, sempre...
No, és, i aquest pas...
I és causa i símptoma també de tot el que ens està passant.
Avui,
ara no hi podem entrar.
Avui s'han mort a... Bueno, han
trobat,
estaven els italians, no?, buscant els cadàvers d'un tota una patera,
no?
D'uns que, uns pirates libis els hi han robat el motor de la lanxa pneumàtica amb les naves.
Sí, sí, sí.
És que ja és
la crueltat humana.
No, on tot pot arribar? Això és el que et fa...
La meva capacitat de sorprendre'm no s'esgota mai en aquest sentit, no?
El dissabte
i de fer mal, perquè això et fa mal, en el fons, quan notícies d'aquestes...
No, la crueltat d'aprofitar-te de la desgràcia aliena.
Senyores i senyors...
Jo m'acomiado fins al setembre, eh?
Tu fins al setembre, sí, a la revàlida.
Quines vacances, Jordi, més llarga.
Arribar i moure.
Gràcies a tots, que passeu molt bon dia. Adéu-siau. Adéu-siau.